I ara tenim amb nosaltres el secretari d'Acció Institucional Provincial de Ciutadans. Que qui és el secretari d'Acció Institucional Provincial? Pues és Domingo Vicent. Per si algú encara no sap qui és Domingo Vicent és regidor de l'Ajuntament de Vila-real i també diputat provincial. Bon dia, Domingo.
Bon dia, Susana.
En estos últims dies hem vist que hi ha gent en Ciutadans que decidís deixar de ser militant del partit, però que no entrega l'acta en cas de que tinga algun tipus de regidoria o algun tipus de càrrec dins de les institucions.
Sí, per desgràcia estem veient que n'hi ha molta gent que no està sent coherent en el que en el seu dia va firmar, perquè nosaltres quan acceptem anar una candidatura firmem una carta ètica en la que ens comprometem pues, en determinades circumstàncies a donar-te de baixa del partit i tornar a l'acta, no? I hem vist, per desgràcia, molts exemples al llarg de tota la geografia que ha passat això, no? Hem vist altres que sí que han sigut coherents, com Toni Cantó o Marta Martín, que han decidit renunciar, anar-se'n del partit, però al mateix temps han renunciat a l'acta, no? La qual demostra coherència en el que en el seu dia van firmar, no? En canvi d'altres persones pues, no ho han fet i no em pareix bé.
Perquè, mire, en Ciutadans hi ha gent que tenia un càrrec dins d'un ajuntament que s'havia presentat pel Partit Ciutadans que no era militant del partit. Aquestes persones estan obligades igualment a deixar el càrrec?
Ells quan firmen l'acta, la carta ètica, adquireixen aquest compromís. Aleshores, pues, en el cas en aquesta província només hem tingut un cas. Si no recorde mal, pues, s'hauria un expedient i se li demanarà... Bueno, crec que en el cas del regidor d'Alqueries, ella mateixa ja demana la baixa del partit i automàticament pues, li se demanarà que torni l'acta. Ja és una decisió personal, però ja dic, per a mi el coherent és que si tu t'has presentat per unes sigles, si t'han triat per unes sigles, pues lo normal és que si ja no vols estar ahí, tornes a l'acta.
I el que se queda en les sigles, perquè diu que l'han triat de les sigles però abandona el partit?
Bueno, això és molt, molt qüestionable, que ningú hagi sigut triat per ell mateix, no? Realment, així, n'hi ha que mantenir un poquet la modèstia i ser conscients de que els representants polítics, la gent quan mos vota, salvo contades molt, molt contades ocasions, ens tria perquè voten a un partit, no ens trien perquè nosaltres siguem més guapos que els demés.
En el cas de Toni Cantó, per exemple, ell abandona tant el seu càrrec com també el partit, així no ho diu, i algo que me llama l'atenció i que vull preguntar-li, a més, per la seva professió, pense que és una persona adequada per a contestar-me, ell diu que se'n va i en el moment en què deixa el càrrec deixa de cobrar. Els diputats, regidors, aquesta persona quan abandona un càrrec deixa de cobrar?
Si efectivament torna a l'acta i ja no és representant públic, pues en la fecha en què això entra en vigor deixarà de cobrar.
Però mire, per exemple, una persona quan treballa, perquè al final el que s'està fent és un treball, és dir, un polític el que està és treballant també. El que no sabia jo ben bé si eren els polítics quan deixen el càrrec no són com un treballador a l'ús i cobren una, entre cometes, subsidi, paro.
Ahí depèn de cada cas, depèn de cada cas. En els casos dels treballadors, un treballador, ell comunica una baixa o l'empresa el despedís, però ixa baixa o ixe acomiadament no, moltes vegades no és automàtic, sinó que n'hi ha uns dies que, per lo que siga, pues, per preavís o perquè n'hi ha vacacions pendents, la baixa se fa efectiva més tard. Pues, en el cas d'un representant polític, quan se faci efectiva la baixa, hauria deixar de cobrar. El que passa és que si se queden en l'acta i queden com no escrits, pues, seguiran cobrant determinats emoluments.
Sí, però perquè els oients ho entenguin, un representant polític, en el moment en què deixa de representar el cas, estic parlant del cas de Toni Cantó, ell deixa l'acta i automàticament deixa de cobrar.
Ell renunciarà a l'acta, però ahir ja no sé jo exactament en la fecha en la que se fa el tall, però ell renunciarà a l'acta i això haurà de passar pel pleno perquè ho accepti Pues no, imagine.
En el moment en què ell deixa l'acte, el polític en qüestió no té ningú subsidi com un treballador?
Depèn de com estiga. Per exemple, en els ajuntaments n'hi ha regidors que van per assistències, cobren una indemnització per assistències, i en aquest cas no estan cotitzant a la Seguretat Social, i en aquest cas pues, si abandonen el càrrec no tindrien dret a l'atur. I és que estan, és que van, diguem, que sí que cotitzen, és que tenen un règim de dedicació d'un percentatge, encara que no sigui el 100%, pues sí que hauran generat uns drets. Després que tinga dret a cobrar o no, ja dependrà de la situació individual de cada un.
En este
perquè
cas,
si tu compagines la teva activitat d'una altra faena, pues no vas a tindre dret a paro perquè seguisses d'alta en un altre règim de la Seguretat Social. Per això és un tema que s'ha de mirar individualment de cada un.
En este cas, el que ens diu Toni Cantó que deixa de cobrar, perquè vostè m'ho aclareix que és cert o no?
Jo suposo que sí. Sí, suposo que sí en el sentit que deixa de cobrar de l'Estat com a representant polític.
Però sí.
Després,
que
més enllà d'això, la seva situació individual dependrà de la seva, si ell està d'alta en un altre règim perquè segueix exercint alguna altra activitat, pues no podrà cobrar atur, evidentment.
Però sí cobrarà per el temps que ha dedicat en la política una quantitat del temps que ell ha dedicat, no?
Ell cobrarà fins al dia que sigui efectiva la baixa i ja està.
Val, en este tema, per lo vist cada un té un règim especial, però sí que jo el que havia entès és que en el moment en què ell deixa de ser diputat, síndic, en el cas ell era el síndic de Ciutadans en la Comunitat Valenciana, sí, deixava de cobrar i no tenia ningú tipus de paro, entre cometes, per haver deixat la política.
Ja dic, el paro depèn del règim que tinga cada un i depèn de les seues circumstàncies. Si està cotitzant en règim general com a representant polític, pues si se sana esa activitat, suposa que sí que podrà tindre dret a paro, però ja t'he dit que depèn de la situació individual de cada un, no és una cosa automàtica.
Hem fet un repàs per ací, se n'anem a Múrcia, que és d'on ha nascut tot aquest entramat, que estem tots un poc com jo, al final tenim tots un lío que jo pense que vostè ens aclarirà com ens ajudarà a desfer aquest embrollo.
Sí, bé, així el tema naix, com bé tu has dit, l'origen de tot aquest terratrèmol que estem vivint ara naix en Múrcia perquè Ciutadans presentem dues mocions de censura. I el que primer que n'hi ha que deixar clar és que aquestes mocions de censura, al contrari del que diu el Partit Popular, se presenten precisament perquè el Partit Popular no complís el pacte que s'havia firmat. És el Partit Popular el que no complís en el pacte, en primer lloc en l'Assemblea de Múrcia, perquè n'hi ha una sèrie de vacunacions irregulars i ens nega aquesta informació d'aquesta quantitat, quasi 500 persones que s'han vacunat irregularment, tramposos que s'han saltat la cua. I en el cas de l'Ajuntament, pues perquè un regidor nostre va detectar operacions irregulars i fraccionaments de contractes i després d'intentar aclarir la situació per activa i per passiva, pues no va tindre més remei que denunciar a la UDEF, a la Unitat de Delictes Fiscals. Una vegada intenta averiguar el que està passant i ho denuncia a la UDEF, el que se produeix una associació d'amenaces i de acòs al nostre regidor per part d'anònims. Fins i tot pintades a la porta de sa casa, etc. No? Nosaltres, una de les iniciatives que hem dut sempre és la protecció dels funcionaris que denuncien les situacions irregulars o la corrupció, precisament per això, perquè tenen por a denunciar pel que ve després, no? I el nostre regidor està patint això. I sa moció de censura se vota avui i se vota esta setmana i no s'ha parlat gens. Només s'ha parlat de l'Assemblea, on el que hem vist ha sigut que el Partit Popular ha comprat unes voluntats personals a canvi d'oferir-los càrrecs en el nou govern, no? I això que feia uns dies que havia renovat, unes setmanes que havien renovat el pacte antitransfugisme, no? I el que ens preocupa, que menys es llama l'atenció, és que el que n'hi ha que explicar a la gent és que això demostra que el Partit Popular en aquests anys no ha canviat res, segueix el mateix del que estava abans, no?
Això fa que se produeixi un terratrèmol que arriba a la Comunitat de Madrid. Com està Ciutadans en la Comunitat de Madrid?
Bé, jo crec que els nostres companys en la Comunitat de Madrid el que estan és intentant nadar en este, a contracorrent en aquesta espècie de maremoto que s'està produint, on veiem dos parts cada vegada més interessades en que puja el nivell de confrontació, el nivell de polarització, el nivell de garrotades que se produeixen en la política, com són la part del Partit Popular d'Ayuso i Monasterio i la part d'Iglesias, que només tenen interès en que quan se faci més ruïdo i se ringa més, millor per ells, sense oblidar-se de que la situació en la que estem vivint i que la ciutadania el que necessita és que s'arriben a acords i se calmen les coses per a poder buscar les millors solucions. No? Nosaltres estem intentant mantenir la calma des de la moderació, des del sentit comú, i jo crec que és el que al final els madrilenys hauran de valorar, no? Qui està per a buscar solucions als problemes i qui està per a fer de la confrontació la seva gasolina per a treure els millors resultats possibles.
I m'anarem a Castilla i Lleó, que allí la cosa està ara molt en una situació molt crítica, no?
Sí, ahir mateixa tens l'exemple, no? En Castilla i Lleó, en seguida el Partit Popular va voler embrutar la cosa, dient que era una sèrie d'emocions planejades i orquestades, i s'ha demostrat que no han pogut demostrar que això ha passat a cap lloc. De fet, en Andalusia se van renovar aquests pactes entre Juanma Moreno i Juan Marín, i en Castilla i Lleó IGEA va eixir des del primer minut clarament a dir que nosaltres no teníem res que veure ni apoyàvem aquesta moció de censura. Ara s'han donat unes circumstàncies de que aquesta moció de censura pot ser que tingui alguna possibilitat perquè n'hi ha una regidora que ha abandonat el partit però no ha tornat a l'acte. Tenim un altre exemple, però que no ha desvelat que va votar ni res. I avui mateix ara venia escoltant a la ràdio que n'hi havia un procurador que no havia pogut acudir al pleno per prescripció mèdica. Entonces, no sé com acabarà el tema, però en cap moment nosaltres hem donat ales ni hem apoyat aquesta moció, i ho hem dit des del primer minut.
Per tant, en Múrcia, en este moment, la formació de Ciutadans, què li han traslladat? Com se troben en aquest moment allí?
Home, pues, com comprendreu, pues, si un regidor nostre pues, està vivint en amenaces i en pintades a la porta de sa casa, en una xicoteta que té i això, pues, la situació no és molt agradable, no? I ja portem molts mesos vivint en aquest estrès damunt, que al final pues, no és agradable ni per a ells ni per a les seues famílies, no? Entonces, n'hi ha que entendre la situació a la que s'estan enfrontant, no?
I la Comunitat de Madrid, que diuen que Ciudadanos no traurà absolutament res.
Bé, jo les últimes enquestes, sobretot les enquestes sèries que fan empreses demoscòpiques, avui mateix s'ha publicat una altra a un ciutadà, sí que supera el 5% i serà clau de govern. Entonces, jo crec que n'hi ha que mantenir la calma. Jo vull pensar que la majoria de madrilenys, igual que la majoria d'espanyols, no estan a gust en aquest confrontament, en aquesta polarització i més en unes circumstàncies com les que estem vivint, que no podem perdre les forces renyint, hem de gastar totes les forces lluitant contra la pandèmia i no lluitant contra nosaltres.
I l'últim que diuen és que sí que en Castilla i Lleó el PP i Ciutadans perd la majoria.
No ho sé, se vota esta vespre. La majoria sí que la perden perquè a l'haver-se retirat esta regidora, que se'n va esta procuradora que se'n va no adscrits, dicen de tindre majoria absoluta, però això no vol dir que la moció de censura és que endavant. La moció de censura se votarà esta vespre. Els nostres procuradors han dit que votaran en contra de la moció de censura, i el que sí que pot passar és que no és que endavant la moció de censura, però després el govern de PP i Ciutadans en Castilla i Lleó, pues, al no tindre la majoria absoluta, pues, tinga més dificultats per a dur endavant el seu programa. Però per això està el diàleg i el consens, per a buscar acords i poder seguir duent a terme el teu programa.
El que diuen aquestes últimes informacions és que el PSOE continua tentant a Ciutadans per a la moció, per a aquesta moció en Castilla i Lleó.
Bueno, ciutadans, jo crec que IGEA, que al final tenen que, sobretot jo crec que tenen que respectar molt a la gent que està en cada lloc, no? I allí IGEA des del primer minut i en cap moment ha donat pàbula a una altra cosa, ha deixat molt clar que no anava a apoyar-la. Evidentment, el bipartidisme, la vella política, se troba molt còmode en aquestes situacions en les que poden tentar a gent, no? Perquè al final sempre n'hi ha gent que pot estar disposada a vendre's, però no, ja t'he dit que no és l'espírit de Ciutadans, el nostre espírit és complir en la carta ètica que firmem i no entrar dins del meu cap pues, que la gent se venga per un puesto, no? Estàs en un puesto on t'han triat per unes sigles i si ja no vols seguir en les sigles, pel motiu que siga, personal, professional o que siga, pues, lo normal és que tornes a l'acte i que siguin altres companys que anem en aquesta llista, que és el que voten els ciutadans, és que seguisquen intentant dur endavant el programa.
Mm-hmm. Ciutadans, això era una informació de la setmana passada, expulsa el seu senador designat per les Corts Valencianes per incitar al transfuguisme. Ell és Emilio Argüeso.
Sí, han vist tristament que això, a mi he sentit molt que la moció de censura no valia per res, però jo crec que la moció de censura ha valgut per moltes coses, no? Per un costat per a que se llevara la careta del Partit Popular, no? Però per un altre també per veure determinada gent que anteposa els seus interessos personals, no? I damunt, pues, no, o sigui, ja no és prou lamentable que el Partit Popular oferís càrrecs en sou a regidors per acabar donant l'assemblea, la disciplina de ciutadans en l'assemblea de Múrcia, sinó que també veiem que oferís treball en Gènova a Fran Hervías i no sabem si algú es anirà darrere o no. No? Al final veus que s'estan comprant voluntats per a fer mal a un altre partit en lloc de buscar fórmules per a solventar els problemes dels ciutadans.
Sí, vostè l'ha citat, Fran Hervías, que era el que denominàvem el senyor Lobo, la mà dreta d'Albert Rivera, que al final és el que diuen que és la mano que mece la cuna. El Partit Popular, com bé jo li preguntava al senyor Casabó la setmana passada, en Madrid ha contratat el bufet d'abogats d'Albert Rivera. Vostè al final pensa que això és com que al final ens hem tornat en els mitjans de comunicació molt peliculeros, que Albert Rivera no és la mano que mece la cuna, o que per el contrari, el fet de que n'hi hagués arrimades, valga redundància, s'haguera arrimada Pedro Sánchez i que buscaren un Ciudadanos per arribar a fer un pacte que ell no va en el seu moment a fer, ha fet que vulga destruir el partit que ella va crear.
Bueno, jo crec que així no n'hi ha que traure les coses excessivament de context, no? El senyor Rivera treballa per un bufet d'abogats. Si el Partit Popular el contrata, ells sabran si el contraten pel seu, la seva vàlua professional o perquè esperen traure alguna altra cosa d'ell, per la via que siga, per la via de guanyar-se la seva confiança o el que siga. Però a nosaltres el que ens interessa, a nosaltres el que ens interessa és centrar-nos en la nostra presidenta, que és Inés Arrimadas, que està intentant fer valdre la centralitat i la moderació que sempre ha representat Ciutadans, i pues, si això n'hi ha gent que no li agrada, el pues, que té que fer és abandonar les sigles. Ho va explicar molt bé l'altre dia, dient que en Ciutadans pues, n'hi havia molta gent que era de Ciutadans i n'hi havia molta gent que simplement estava en Ciutadans, no? I ara, gràcies a esta moció de censura i a aquest nivell de confrontació que pareix que no deixa de pujar mai, pues s'està descarant qui és de Ciutadans i qui està en Ciutadans simplement perquè les circumstàncies l'han dut ahir i no, realment no representa aquest espírit de centralitat i de moderació que nosaltres volem fer valdre.
La nostra sorpresa és quan Toni Cantó també fa declaracions al que creiem que era de Ciutadans i defenia molt bé el seu discurs, i és una persona molt reconeguda i molt voluda en la comunitat valenciana, diu que no descarta anar a fer mítings amb Ayuso.
Bueno,
és una declaració pública, eh?
Sí, sí, ell ja no està en Ciutadans i com a persona individual és lliure de fer el que vulgui. Ell, ja t'he dit, tant ell com Marta han sigut coherents en el sentit que han deixat el partit, han abandonat l'acte i ara són lliures de fer el que vulguin. Ells hauran de fer anàlisis de consciència per pensar si estan sent coherents en el que defendien, perquè fa uns mesos el senyor Cantó negociava en tranquil·litat en Ximo Puig.
Clar, pues mire,
no sé de què acusen ara a Inés Arrimadas quan nosaltres des del centre sempre hem defès que se pot negociar en la dreta més moderada o en l'esquerra més moderada simplement per estar al centre i anteposar sobretot els interessos de la ciutadania.
Pues, i ahir va vindre el meu despiste, el meu personal, perquè jo quan veig el fet de que se buscara un consenso en Ximo Puig en València, que en Diputació s'apoyaren els pressupostos, però ja me confirma quan vostè apoya els pressupostos locals en Unides Podem i el Partit Socialista.
Bé, ahir el que m'agradaria deixar molt clar, perquè l'altre ja vaig sentir el portaveu, que suposa que serà el futur candidat del Partit Popular de Vila-real, acusant-nos de pactar en Podem, pues, lo primer que vull és aclarir aquesta circumstància a tots els vila-realencs, que crec que des del principi ho han deixat molt clar. Nosaltres, en la línia que duiem des que va començar la pandèmia, que era d'intentar arrimar l'ombro, arromangar-nos i col·laborar en el màxim possible per a que tots puguem eixir d'esta quan abans, van presentar una sèrie de propostes nostres al Partit Socialista, perquè així el Partit Socialista té majoria absoluta, no necessita el vistiplau ni de Podem ni de ningú per a sentar-se a negociar amb nosaltres o en qui tinga ganes de sentar-se a parlar per al benefici dels vila-realencs. Negociem una sèrie de propostes i una vegada hem acordat aquestes propostes, pues, el Partit Socialista, com a soci de govern en Podem, innecessari, però soci de govern, pues, li presenten aquestes propostes nostres i nosaltres pues, li les expliquem al regidor de Podem perquè ell faci la seva valoració i al final pues, decidís les acaba bé també en un exercici de sumar, no? I jo crec que això és el que li molesta al Partit Popular, que siguin capaços d'una situació tan desesperada com la que estem ara mateixa, amb molta gent s'està quedant sense recursos econòmics i molta gent s'està morint d'arribar a acords, no?
Per cert, el dia 30 tenen el ple, però este cap de setmana ja s'ha vist que n'hi ha un remanent de 6,7 milions d'euros. Vostè què li dirà a l'alcalde que si tenim un remanent de 6,7 milions d'euros i la ciutadania està com està, què anem a fer en aquest remanent? Perquè, clar, el que li fa falta és a la ciutadania, no fa falta que se quede en un potet ahí guardat, no? O és que realment és el que diu el senyor alcalde i no té més remei que fer front als empastres urbanístics del PP?
No és que se queden cap potet el remanent, no? El remanent aquest any és més elevat per una sèrie de circumstàncies, entre altres perquè també se va tancar comptablement l'exercici abans, i això fa que les factures pendents de pagar-se de l'any anterior també pugen més que a 3 anys. No? I d'ahir la importància que nosaltres ens sentarem a plantejar una sèrie de propostes i d'idees per a dur a terme, perquè no sols se reflexen en el pressupost que s'aprova en març, sinó que aquestes idees després se podran anar desenvolupant al llarg d'aquest any en base a la part que quede disponible i els romanents, no? Per
clar,
això però, és important sentar-se a parlar.
Però perquè ho entenguem, perquè vostè quan se senta a parlar hi té una idea i el que els oients volen saber és quina idea té vostè per a aquests romanents.
Clar, nosaltres, mire, en quant a romanents, nosaltres teníem 4 línies bàsiques i la primera era la de la recuperació econòmica i empresarial, no? I per això una de les plantejaments que vam fer en aquestes propostes era que no sols que la taula de renaixement se mantinguera en una dotació pressupostària, sinó que quan hi haguera disponibilitat de romanents o d'estalvis, pues, aquesta quantitat se doblara i en lloc de 250.000 que n'hi havia en el pressupost, fora del doble. Entonces, per a nosaltres això era important perquè s'ha demostrat que la taula de renaixement és un espai on s'està produint un diàleg positiu i n'hi ha propostes, sobretot de ciutadans, que se duen a terme i que gràcies al diàleg entre tots s'estan millorant. Després també plantejàvem una qüestió que per a nosaltres era important, que era la millora del manteniment i el civisme, no? I dins d'aquestes millores, pues, n'hi ha una sèrie d'inversions que feien falta per a la ciutat, uns canvis normatius, una manera de fer les coses que gràcies a aquests remanents pues, se podran anar reforçant, no? Com pues, són des de la millora del manteniment en parcs i jardins a la millora de l'enllumenat en el centre i en les zones més comercials, que demanem nosaltres també, en reforçar també aquest pla per a millorar les aceres, tot el que redunda en una millor qualitat del dia a dia dels veïns de Vila-real i que al final també ajuda a generar economia.
Ajudes directes?
Ajudes directes ara ja se n'estan aprovant unes quantes, però nosaltres des del principi no m'hem emissit una coma de lo que nosaltres plantejàvem. N'hi ha que ser conscients d'on estan on estem, la Generalitat Valenciana maneja mils de milions, l'Estat maneja mils de milions, els impostos, la majoria d'impostos que els autònoms paguem o de les cotitzacions de la Seguretat Social que els autònoms paguem es recauda l'Estat o es recauda la Generalitat. Entonces, sempre hem de fer que les ajudes directes haurien de nàixer d'ells perquè són els que tenen el múscul suficient perquè aquestes ajudes siguin efectives. No se trata de repartir limosna que no va salvar a ningú, no? Després de molt de temps, nosaltres sempre hem apostat més per intentar revitalitzar l'economia, facilitar que l'activitat torni a la normalitat quan antes, que crec que és el que tots volem. I finalment pues, han anat orquestant ajudes des de llevar les taxes de les terrasses, ara una bonificació de la contribució que se pot demanar i les ajudes estes del Pla Resistir, perquè els ajuntaments puguen acollir-se també necessiten tindre diners disponibles. Si els haguem anat a regalar antes, pues després no els haguem tingut per a reforçar este paquet d'ajudes. No? I crec que el que n'hi ha que estar és en això.
Així l'última enquesta que s'ha fet en l'Ajuntament de Vila-real dels 25 escons que té l'Ajuntament i ens diu que el PSOE perd un regidor, també Unides Podem desapareix, Ciudadanos se queda en les que tenia, en dos, i Vox ne puja dos. Vostè es quedarà com està. Si el PSOE ne perdú i Unides Podem també ne perdú, són els dos que guanya Vox.
Nosaltres, jo crec que això el que demostra és que Ciutadans, a Vila-real, sempre han tingut clar i sempre han demostrat ser una opció de centre. De fet, vull llançar el missatge, perquè així m'ho han dit tots els nostres companys, que ningú partit espere poder captar a ninguna persona de Ciutadans Vila-real. Tots som plenament conscients d'on estem, que estem en el centre, que estem per aportar solucions des de la moderació i des del sentit comú. I el que sí que invitem, sobretot, als simpatitzants o afiliats del Partit Popular que estiguen descontents en aquesta deriva trumpista a la que s'ha portat Ayuso, que, per lo vist, és la cara manant del Partit Popular, a este, si prefereixen aquesta moderació i aquesta centralitat de la que poder fer coses per als veïns, pues, que tenen les portes obertes de Ciutadans. Ciutadans està per a fer coses per als veïns i per a dur-les a terme pues, pactarem en un PP moderat, com pugui ser el de Juanma Moreno d'Andalusia o el de Feijóo en Galícia, no en un Partit Popular d'Ayuso Monasterio, o podem pactar en un PSOE moderat, i això és el nostre puesto. Vostè... Lluny dels extrems i pensant en els veïns, perquè el que volem és que Vila-real creixi com una ciutat moderna, que progressi i que sigui un lloc on hi hagi moltes oportunitats.
Entonces, vostè està dient-me que en un moment donat podria ser com en Benicàssim, que s'està governant el Partit Popular, o podria ser com en Oropesa, que a partir de maio l'alcaldessa ja serà de Ciudadanos, que està governant el Partit Socialista.
Podria ser si les mesures que s'acorden, si el programa que se pot dur endavant, coincidís en el que nosaltres pensem per a la nostra ciutat.
Domingo Vicent, ha sigut un plaer parlar amb vostè, sobretot perquè ha sigut tot lo clar que jo esperava que vostè fora.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.